Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passa un minut ara mateix d'un quart de 10 del matí. Mireu, us ho explicàvem tot just a l'inici d'aquest programa, us ho explicàvem també a l'informatiu d'aquesta casa. Càritas Barcelona denuncia que està al límit. L'any passat l'entitat va atendre més de 44.000 persones i les dades diuen que aquest 2024 les desigualtats segueixen augmentant. Per tant, més persones trucaran a la porta de l'entitat per demanar-ne ajuda. Però malauradament Càritas Barcelona avisa que no té recursos per atendre més gent. De fet, critiquen que les entitats estan assumint la tasca que haurien de fer les administracions. És per això que els reclamen que deixin de banda les batalles polítiques i es posin d'acord amb grans pactes de legislatura en qüestions com l'habitatge, però també que compleixin amb les lleis actuals, que per exemple els obliguen a empadronar qualsevol persona encara que no tinguin domicili fix, i això no ho estan fent. En parlem a aquesta hora amb Eduard Sala, director de Càritas Barcelona. Senyor Sala, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Molt bon dia.
Senyor Sala, quanta gent atén ara mateix Càritas Barcelona?
A veure, ahir vam presentar la nostra memòria respecte al 2023 i a veure, el que és Càritas Diocesana, 26 de les parròquies que tenim ja digitalitzades, incorporades a la nostra base de dades. L'any passat vam atendre un total de 20.379 llars. Estem parlant de persones concretes, amb noms i cognoms, 44.526.
I és una barbaritat,
això. És una barbaritat, sí, però és que a part, a la Diocesi de Barcelona tenim desplegades també, hi ha 141 Càritas parroquials més, que aquestes les dades les tenim, diguem a part, no estan a la nostra base de dades, però elles han atès també 56.322 més, persones més, no? Penseu que la Diocesi de Barcelona, per als oients que ens estiguin escoltant, el Bisbat de Barcelona aplega des de les ciutats de Cornellà i Hospitalet, per al sud, Barcelona, i el que són les ciutats de Badalona, Santa Coloma i Badalona, i pobles i ciutats del Maresme fins al nord de Mataró, que el desastre que és la frontera, no? Doncs és aquí on hi ha aquestes 167 Càritas parroquials i els equipaments diocesans, no? Estem parlant de moltíssima gent atesa.
De seguida li pregunto què significa això per Càritas, perquè vostè mateix va anunciar que Càritas Barcelona està fins i tot al límit, però tot i que ens ho puguem imaginar, senyor Sala, en quina situació es troben les persones que els venen a demanar ajuda a Càritas?
A veure, no sé, cada persona que ens està escoltant segur que té les seves situacions, les seves també complicacions, la vida em porta llums i ombres, no? Però les persones que ens arriben a cadascuna de les parròquies dels projectes diocesans són persones que no poden donar la vida per sentat. Val? Nosaltres podem, la majoria de nosaltres, que també les persones que ens escolten, donem per suposat que doncs, tindrem la nevera plena la setmana que ve, que algú ens espera doncs, si ens passa alguna cosa, val? I que continuarem vivint al mateix lloc el mes que ve i l'altre. No? La major part de les persones que estem atenent, perquè els oients ens entenguin, 7 de cada 10 estan vivint en un no lloc, en un lloc insegur. Val? I no poden donar per suposat que podran estar en aquest lloc d'aquí un mes o d'aquí dos, no? Estem parlant que el 51%, una mica més de la meitat de les persones que tenem, el 51% de les persones que tenem, està vivint tota la família en una habitació de relloguer, en un pis amb desconeguts. Estem parlant del 51%. Si ho passem amb números concrets, els números són números, però és que cada número té un nom concret, una vida concreta, no? Té uns somnis, una motxilla, no? té unes esperances, també té unes pors, i són persones que ens arriben amb moltíssimes valles d'obstacles per endavant, no? I quan tu tens una habitació de relloguer on tota la família ha de compartir un espai amb desconeguts, on els teus fills molesten, no? Fer la vida des d'aquí, projectar-la des d'aquí, és tremendament complicat. Parlem d'això, del que estem atenent.
Estem parlant de pobresa econòmica, però podríem parlar de pobresa habitacional, que també se'n parlava ara mateix el senyor Sala, podríem parlar de pobresa energètica ara que vindrà l'estiu i vindran mesos de calor, i quan és hivern els mesos de fred, podem parlar de pobresa alimentària, també n'ha fet esment a les darreres hores al Banc dels Aliments, hi ha més desigualtat que mai?
Sí, a veure, Cada cop, tots els estudis dels darrers anys, de fet, de les darreres dècades, diuen que, malgrat que és cert que mai hi havia hagut a nivell de mundial tant accés a l'aigua potable, a la salut, a l'ensenyament, les desigualtats, és a dir, la diferència entre si a vegades parlem d'un edifici, no? Si fóssim la societat una mena d'edifici amb 5 plantes, la diferència entre la situació dels que viuen al sobreàtic, a l'àtic i al sobreàtic, respecte a la meitat que està per als pisos de sota, cada cop s'eixampla més. De manera que els que tenim més, diguem, a nivell social, cada cop ens distancem més dels que de tot el ventall de la meitat social cap a baix, que tenen menys, no? Cada cop, doncs, les desigualtats s'eixamplen, perquè entenguem...
Per tant, ens estem carregant, senyor Sala, la classe mitja.
Clarament, cada cop la classe mitja és més vulnerable. Hi ha una imatge d'aquí, no?, que a vegades he explicat que potser m'heu sentit alguna vegada, o si m'han sentit, no?, que hi ha una frase d'aquí, no?, que hi ha tota gent que és un dibuix, que hi ha tota gent que està penjada d'una soga, cadascú d'una soga, diferent, que està esfilagarsada, no?, i de tant en tant algú va caient, no? Doncs la classe mitja ha passat a estar... classe mitja que donava per sentat que, doncs, els seus fills i els seus nets reproduïen la vida dels pares o dels avis, doncs, ara ja no ho pot donar per suposat. De manera que ara la major part dels nostres fills i filles, val, no seran propietaris del pis que tindran. Una part molt important de les persones adultes que estan en el mercat de treball estan tan a precari que tampoc són propietaris ni seran propietaris dels seus pisos, amb la qual cosa arribaran a ser grans, persones grans, amb pensions miserables, perquè hi han hagut també cotitzacions miserables, que no els han permès tampoc tenir un habitatge, ja ara ja no hi ha ni els de lloguers aquells de renda antiga, no? Amb la qual cosa s'haurà d'estar sent pensionista amb pensions molt baixes, intentant pagar un pis que serà de lloguer, no de propietat, a preu de mercat, sense prou protegit. Això, de cara al futur, clar, el missatge que dona és tremendament preocupant.
Ara em posava amb la posició d'una previsió completament nefasta, i pensava, ostres, normalment parlem molt, senyor Sala, del que era, o el que havia estat, o el que és, el somni americà. El somni català s'ha trencat, que és aquell de sigues jove, estudia, troba parella, casis, vagi a viure a un habitatge, trobi feina, i tot s'anirà complint en base als estàndards?
S'ha acabat. El somni dels nostres pares... Jo vull donar un missatge d'esperança, eh? O sigui, perquè realment tot és molt volàtil, tot és molt incert, i és veritat que el somni dels nostres pares, que ens havien tramès, jo ara en tinc 62 anys, no? Però els meus pares m'havien dit, si tu estudies, tu tranquil, que treballaràs. I en aquell moment la gent gairebé jubilava en el mateix lloc on havia començat a treballar, no? Això s'ha acabat fa molt de temps, no? Hi ha hagut sectors de l'economia que en les diferents crisis econòmiques que han hagut han anat desapareixent. Hi ha hagut, no ho recordem, però quan va haver-hi la reconversió industrial, no? Els estillers que van desaparèixer, la mineria, la siderúrgia, tot el tèxtil català, allò que donàvem per descomptat i que es passaria de generació en generació, s'ha acabat, no? I arriben missatges també, doncs, de que hi ha intel·ligència artificial, el tema de la mecanització, hi ha tot d'oficis que es van substituint que desapareixen perquè, doncs, la tecnologia la va... Però el tema de les cures, per exemple, el tema de persones que cuiden persones, el tema de tots els serveis, clar que això es continuarà tenint. Però és veritat que s'ha acabat allò de tindràs una feina per tota la vida. I, a més, també la feina ha deixat de ser un element protector realment de l'exclusió, perquè hi ha una gran quantitat de les persones amb les que convivim cada dia. La gent no va a una botiga d'aquestes de 24 hores que està oberta preguntant-li, vostè està contractat o contractada, no? Vostè està vivint en un habitatge digne? Ens estan atenent persones, o ens cuiden també persones, que no tenen un habitatge digne, que no poden donar per sentat que arribaran a final de mes i que en cap cas tenen tampoc una jubilació digna que li permetin també assegurar una bellesa, diguem, viscuda des de la tranquil·litat, no? És això que s'ha acabat. Llavors, per això és tan important que com a societat, també com a comunitat, no renunciem a la capacitat que tenim per construir relacions amables, de cura, de cuidar-nos i estar pendents d'aquell veí i veïna que està sol i que no té xarxa. la major part de les persones que tenem a Càritas tenen mòbil, la major part. Val? El tema no està en tenir mòbil, el tema està en tenir algú que puguis trucar a les dues de la matinada si tens un plement important. Hi ha una gran quantitat de persones de les que nosaltres estem atenent, entre les Càritas parroquials, aquestes 141 Càritas parroquials a la diòcesi, que tenen 56.000 persones, més aquelles 26 Càritas parroquials i els projectes diocesans que tenen 44.000, la majoria adulta té mòbil, no? Però el tema està en que no tenen algú a qui trucar a les dues de la matinada, si et ve un, a part d'emergències, no? Estem parlant d'això, i per això és tan important la comunitat cristiana, i per això és tan important la relació veïnals. És aquí on podem... sabeu allò de la cuidadania? Hem de passar de la ciutadania a la cuidadania, no? Hem d'acostumar-nos a tenir cura uns dels altres, perquè si no, si esperem que ho faci el sistema ja sabem que no garantirà pensions dignes per tothom, com no està garantint salaris dignes per tothom, com no està garantint un dret tan vulnerat com un accés a un habitatge digne, a un lloc des d'on tu puguis fer el teu propi projecte, un lloc que et puguis sentir segur, estar amb les persones que estimis i d'aquí projectar-te, no? I descansar i projectar-te.
Igualment, senyor Sala, sí que cal reclamar-li a l'administració que faci la seva feina, no? En aquest sentit.
Perdó, és claríssim. És que aquí, a veure, una, tenen l'obligació. A veure, aquí, tothom que entra en política, en principi el que diu és que s'ha apuntat a servir, a servir. Aquí no va de poder, que a vegades aquí ens confonem, ni de fer diners, vale? Ni és un tema de prestigi, que segur que cadascú és lliure per tenir les motivacions. Aquí es ve a servir i es ve a servir a tots els ciutadans i ciutadanes. Ens devem al bé comú. Llavors, aquí, què és això? Quina mena de gestió de fer política social comporta arribar a acords amb persones que pensen diferent que tu? Què vol dir que no complim aquí amb les legislatures? Que aquí tothom està bloquejant i tothom està amb les seves línies vermelles.
Deixem preguntar-li d'una altra manera, senyor Sala. Va ser un gerro d'aigua freda per Càritas també que no s'aprovessin uns pressupostos que eren absolutament socials i referencials per al tercer sector per primera vegada?
És que voldria buscar una resposta més políticament correcta. És indignant, absolutament incomprensible, és una irresponsabilitat que no hagin estat capaços de tirar endavant el que haurien estat els millors pressupostos socials, els més expansius, i que no tornaran a ser així. Perquè per ara encara tenim l'aixopluc d'Europa i els fons europeus, vale? I estàvem en una fase diferent que la que havíem passat, de retallades importantíssimes d'una Europa que, perdoneu, i ara vinava l'esforç bèl·lic, i ara, vale, anem cap a un món cada cop com més armat i que molt més centrat en la seguretat, en aquesta obsessió de seguretat, més que no pas amb el benestar dels ciutadans i amb el garantiment de drets, no? Doncs, perdoneu, no, indignant. O sigui, aquesta mena de bloqueig que hi ha hagut, tant a nivell d'estat espanyol com a nivell autonòmic, com en alguns dels ajuntaments, on aquí tothom va posant les seves línies vermelles i les seves condicions, aquí la línia vermella està en centrin-se tots vostès amb les persones i especialment amb les més vulnerables i centres amb el bé comú. I aquí tothom a pactar. Perquè què vol dir això de que cadascú va posant les seves condicions i al final es tomben uns pressupostos que afectaven a millorar vides de la gent, vides de la gent, i parlo de totes, tant estatal com autonòmic com a nivell local. Què vol dir línies vermelles? Les línies vermelles han de ser només per quatre coses d'aspectes fonamentals, no per xorrades. I ho sento, aquí tothom arriba a pactes. I si cal, senyors, abans de trobar-se en una taula, de la que no es poden aixecar sense un acord que pensem bé comú, arribant a cedir, cadascú a cedir per trobar-se en algun lloc al mig, si no són capaços d'anar a la taula així, vagin abans, passin per la paret al racó de pensar.
Està emprenyat amb la política catalana?
Molt, no. Estem, no és només un tema personal, estem totalment indignats. Però què vol dir això? Aquí tothom posant aquí la seva ració el seu condicionant. Tothom. No triem ni la família, sabeu? O sigui, quan ens trobem el dia de Nadal, no només amb els cunyats, també a vegades amb els propis germans, doncs que no, tampoc els triaries exactament. Aquí hem d'arribar a conviure i, doncs, igual que fem amb una taula taula parada, doncs, que la sobretaula estem parlant també, intentant doncs, no, també no fer-nos mal, intentar doncs, tenir relacions amables, ho sento, tenen l'obligació. Tenen l'obligació. Què vol dir aquesta mena de dinàmica en què no hi ha ni un sol govern que acabi el seu període de mandat? Cada vegada que decideixen anar a eleccions, com estem ara mateix, que ja hem tingut les eleccions, però estem totalment ara bloquejats. Qui està en aquests moments governant està en etapa de funcions. I mentre no hi hagi un nou govern i els que arribin es situïn, les persones no poden esperar, eh? Aquí a vegades juguem a política, a joc de política, com si poguéssim perdre el temps. No, perdó, que és que ens estan fent perdre a tothom, perquè cada mesura o cada llei que s'ha congelat, que s'haurà de tornar a recomençar, no? Però cada mesura de pressupostària que estava pensada perquè arribés a millorar situacions concretes de persones concretes, d'empreses, del sector de la cultura, de tots, i també del social, no? Aquest temps és temps mort. Temps mort, temps perdut. I els propers pressupostos difícilment seran tan expansius com eren aquests. No? És una oportunitat perduda, i ho sento, són irresponsables. Són irresponsables. I cadascú va amb el seu argument de dir no, és que clar, allò, és que no vull donar noms, no? Però aquest tema era fonamental, sí, tan fonamental. Després, quan hagis perdut la possibilitat de poder incidir políticament, allò ja no serà fonamental. I ara mateix ja deixen de ser fonamentals temes que s'havien posat com a línia verda, vermella, i que al final ha comportat anar tothom a eleccions i ara tenim mesos aturats. No? Això, perdoneu, la gent, no, la vida de la gent, de les empreses, de la cultura, de l'esport, no, de l'educació, de la salut, no ens ho podem permetre, no s'ho poden permetre. El record de pensar abans.
Senyor Sala, què vol dir que Càritas Barcelona està al límit?
Vol dir que no podem de cap... Sempre comparo, Càritas tenim una barqueta, som una barqueta, ¿vale? on tenim la responsabilitat d'intentar... Això és una mena de Titanic, on hi ha moltíssima gent que s'està ofegant. Posava aquest exemple perquè pot ser... La gent no sap que el Titanic, tanta gent va morir perquè en aquell moment la normativa no permetia, no contemplava que un vaixell tenia que portar tantes barques de salvament com gent portava, ¿vale? Però no es va salvar, va morir tanta gent en el Titanic, no perquè molta més gent de la que s'hauria d'haver mort, entre cometes, perquè la majoria de barques que es van salvar, val? Van anar a mitja ocupació. Val? La barqueta, no, Càritas som una barqueta que tenim totalment la barca ocupada. Val? I hi ha tota gent que s'està ofegant, val? I aquí necessitem que les polítiques socials el que facin és que envien les seves pròpies barques per poder rescatar la gent. Què vol dir que estem al límit? Que estem atenent a moltíssima més gent del que permeten els nostres recursos. Estem atenent, molt bé, l'any passat, el 2023, vam destinar un total de 2.042.973 euros, 2.042.973 euros amb ajudes directes a persones. Vam arribar només 4.430. Què són 4.438 persones ajudades econòmicament directament, amb ajudes directes, eh? Si estem dient que n'hem atès 44.526 en projectes diocesans i les parròquies, les 141 parròquies, 56.000. Estem parlant que arribem amb una part molt petita.
Pel cap baix un 10%.
Clar. O molt bé, aquesta nit han dormit 2.000 persones, 2.000, una mica més de 2.000 persones en pisos de Càritas Diocesana de Barcelona. Siguin en pisos unifamiliars, siguin en pisos compartits, alguns són edificis sencers que tenim per diferents tipus de persones o col·lectius diferents. No? I què? 2.000. I què? Si estem dient que 7 de cada 10 persones de les que tenem estan vivint en un lloc, en un lloc indigne, en un lloc insegur, que no poden donar per suposat. I estem dient que més de la meitat de les persones, 59%, estan vivint tota la família en una habitació i necessitarien un pis nostre, un pis segur, un pis digne. ¿Vale? 2.000 no arriba per res a cobrir més que una petita part. I, a més, ens ha passat també l'any passat que notem una certa fatiga de la compassió. Les persones ara ja tenen la sensació que la gent està treballant, no? Però la gent no es pregunta com està treballant la gent que està treballant, no? La gent no es pregunta si la gent té un lloc per viure digne quan torna a casa seva per dormir, no? I aquí som aquesta barqueta, per això diem... hem arribat al màxim de la nostra capacitat, no podem entomar més. I estem pensant maneres d'atendre diferent, d'acompanyar diferent. Mm. Perquè segurament en el futur haurem de baixar inclús les coses concretes que donem, siguin serveis com ajudes econòmiques, per tal de poder dedicar més esforços a crear xarxes, no? Que és el que estem fent també. La major part de projectes diocesans o parroquials que podem, els estem habilitant perquè esdevinguin espais de relació amb les persones. Inclús tenim lloc que la gent pot anar a fer la rentadora, si cal, perquè no la pot fer amb una... no té dret a rentadora, o espais de cuina, perquè no té dret a cuina. O això, espais per estar tranquils fent els deures o celebrant la vida a un aniversari, perquè està bé vint tota la família en una habitació. Aquest és el repte.
De seguida, senyor Sala, també li pregunto per com podem ajudar nosaltres, a través sobretot de la col·lecta del proper diumenge, però ara ho perdem tot plegat. Abans sí que volia preguntar-li, clar, amb el govern no, perquè estem esperant que es formi un nou govern, primer que es formi el Parlament el proper dia 10 de juny i després que hi hagi govern i no haguem d'anar a noves eleccions encara.
Esperem.
Però sí, deixi'm preguntar-li, com a Càritas Barcelona, tenim un problema molt gros, parlant d'aquestes pobreses que abans posa sobre la taula, l'econòmica, l'energètica, l'alimentària, en fi, però tenim un problema molt gros amb la pobresa habitacional a Barcelona. N'han parlat des de Càritas amb l'Ajuntament de Barcelona, de tot plegat?
Sí, i tant. No, precisament l'Ajuntament de Barcelona ha tingut sempre una aposta molt clara en aquesta línia, no? Però això no va de... A veure, aquí, tornem altre cop al que comentava abans, no? El tema de la política d'habitatge és una política que depèn de l'Estat, val? Aquí es posa tothom a formar en fila, vale? Que independent del color polític que siguin, que l'Estat espanyol, els diferents governs autonòmics i els diferents governs locals es posen tots en fila, vale? I d'acord amb arribar a prendre decisions que necessàriament necessita mirades llargues, que vol dir acords que es mantinguin independentment del color polític del govern que vingui després que tu, no? Això vol dir polítiques d'inversions fortes a llarg termini i que els compromisos presos els mantinguin després quan canvi el govern, no? Doncs o això passa, val? O és impossible. Ni en un ajuntament de Barcelona o d'una ciutat gran com la de Madrid, ni una Càritas ni cap entitat podran tomar-ho. En aquí tothom hem de remar en la mateixa direcció, arribant a acords que respectin després, no? Llavors, sobre com ens poden ajudar, fonamental, la gent no és conscient que ostres, la seva aportació, sigui amb nosaltres, a Càritas, o amb l'entitat que confiïn, no? Mm-hmm. Però necessitem... la gent té la percepció que ja no... tothom treballa, ja no cal, no estem en aquella situació de crisi, perdó, estem creuant cada dia en persones que no poden donar la vida per suposat. I la gent que ens llega, que ens deixa el seu llegat, un cop mort, no?
Clar, estem veient una cosa nova, senyor Sala, que és gent que treballa i tot i així no surt de pobre.
14% de les que tenem. O sigui, el 14% de les persones que acompanyem tenen contracte i si les estem acompanyant és perquè no arriben a final de mes. I la resta, que tenim quasi un 80% de persones que puguem treballar, no tenen contracte, vale? No tenen dret a l'atur, no tenen, penseu un 55% de les persones que estem atenent estan en situació irregular. Evidentment que estan buscant-se la vida, vale? I estan treballant molts d'ells, moltes d'elles, a l'economia informal, en el mercat de treball informal, a l'economia submergida, que entenem, uh-huh, tremendament explotats, cobrant misèries que no els hi permeten ni pagar una habitació. Val? Estem parlant d'això. I els estem creuant amb ells pel carrer cada dia, no? Per això és tan important que les persones que ens escoltin, que si tenen la possibilitat, si no confien en nosaltres, en Càritas, o que ho vegin amb l'entitat que vulguin, no? Però és fonamental, estem donant-nos gent que també deixa els seus llegats pensant en els demés, no? Que puguin col·laborar amb allò que puguin, ja sigui fent-se socis de les entitats que confiïn o que puguin donar un suport i també que necessitem mans, també. Necessitem persones que acompanyin persones, no? En allò que vulguin, en allò que visquin, no? Però que no es quedin a casa, que no claudiquin, perquè... que els drets reconeguts inclús per la Constitució, com l'habitatge o el dret a un treball digne, vale, són tremendament vulnerats cada dia. Hi ha administracions que directament vulneren directament la llei, com per exemple amb el tema del padró, perquè ho entenguem. Hi ha ajuntaments, ningú et diu que ho fa, val? Però directament estan vulnerant sistemàticament el dret al padró. i no estan empadronant. Amb totes coses tècniques, que si, clar, una habitació, està vivint en una habitació, no té un contracte, clar, és que en una habitació de relloguer no hi ha contractes, no? Doncs hi ha ajuntaments que estan vulnerant directament la llei.
Ara em deia que parlava regularment, entenguem-nos, però que parlava i que hi havia bona relació amb l'Ajuntament de Barcelona per tota aquesta qüestió de crisi habitacional. Darrerament ha sortit a la llum el que vol fer també el govern Collboni respecte al padró, que és restringir-lo d'alguna manera. No sé si tindrà intenció de lluitar-ho també.
Sí, a veure, l'Ajuntament de Barcelona que està fent en realitat és ordenar el que hi ha. Vull dir, en el fons el que està intentant aquests moments estem empadronats, la ciutat de Barcelona està empadronada a totes persones que estan vivint a altres ciutats de l'entorn, val? I que al final s'han acollit algo que sí que té sistematitzat l'Ajuntament, fins ara l'ha tingut clarament sistematitzat a Barcelona, que és s'han empadronat a nivell de domicili, sense domicili fixe, perquè el seu ajuntament d'on està realment vivint aquella persona no hi està facilitant. Això és un despropòsit. Això no pot ser, ja està vulnerant també els drets que tenen les persones a ser ateses per als serveis socials, per als serveis sanitaris i pels serveis d'educació del seu propi ajuntament, no? El que està intentant fer, entenc, l'Ajuntament, entenem, l'Ajuntament de Barcelona, és això. És algo que s'ha estat intentant des de fa molt temps, que és, senyors, que cada ajuntament, cada poble, cada ciutat compleixi la llei que li pertoca, que és empadronin vostès els ciutadans que realment estan vivint al seu lloc, independent que estiguin vivint en una habitació rellogada, en un caixer o en un banc.
Només recordar dues coses. Per Corpus, Càritas ha llançat una campanya amb el lema "Allà on ens necessiten". Per tant, posem-nos també les piles com a ciutadans, com a corresponsables d'aquesta situació, i també ajudem a institucions com Càritas a fer possible que cada cop la gent que pateixi menys, si més no, intentem-ho. Diumenge, col·lecta extraordinària de Càritas, importantíssim també, si us plau, col·laboreu-hi, perquè la situació que s'està vivint no sigui encara més agreujada. Eduard Sala, director de Càritas Barcelona, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.